En segundo lugar, para proteger a su población civil. Y finalmente, para impulsar ese horizonte de reconstrucción y de modernización de las infraestructuras dañadas por el neoimperialismo de Putin.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà a les 7, a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Quin és el principal problema que hi ha a Espanya? I és segon i és tercer. Preguntes que fan els enquestadors del CIS quan surten al carrer per elaborar el baròmetre que copsa els pols de la nostra societat mensualment. Imagineu, el primer, l'habitatge. El segon, l'immigració. I el tercer, problemes relacionats amb la qualitat de la feina. Aquesta és la primera pregunta, però després demanen i a vostè quin li afecta més? I doncs primer, l'habitatge. Després, els problemes econòmics. I en tercer lloc, la sanitat. La immigració cau aquí a la sisena posició. Així que no tot el que consideram greu ho és realment. La gravetat fins i tot pot ser relativa i aquí no ens ficam en qüestions de física. No hi ha dubte, però, en l'habitatge. Avui és el problema social més greu, sobretot a comunitats com la nostra. Si encara no ho heu endevinat, si no ho heu endevinat quina és la nostra paraula polisèmica d'avui, pot ser Barry White, vos dona una pista. Idea de Lluís Fortesa, per cert, en el control tècnic, amb aquesta veu que ressona ampla, baixa i greu. Greu és la paraula que m'escollí per el capítol d'avui i vos contava que segon a sis el problema més greu que consideren els espanyols és l'habitatge, l'accés a l'habitatge, entenem. I les dades són contundents. El preu de l'habitatge balear s'ha disparat un 82,4%, sí, sí, en els darrers 10 anys. Gairebé és doble que la mitjana nacional, segons dades publicades pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana fa només uns dies. Amb un valor mitjà que supera ja els 3.518 euros per metre quadrat, les nostres illes se consoliden com una de les zones més tensionades del país i una de les més cares per comprar un habitatge. Barry White canta en aquesta cançó que mai, mai, mai ens rendim, però és que de vegades no hi ha opció. Titulada avui des Diari de Mallorca, l'expulsió dels veïnats de Can Amunt, a Palma, cometes, m'atreuen perquè el propietari vol vendre el meu pis de menys de 80 metres quadrats per més d'un milió d'euros. I d'això són, calculam, 12.500 euros metre quadrat. A veure qui ho supera. Andreu Grimal, director tècnic de la xarxa per la inclusió EAPN Balears, com estàs? Benvingut.
Hola, com anem?
Molt bé, gràcies per ser amb nosaltres avui. Com se te queda el cos amb aquests preus?
Bé, doncs, supos que com a tothom, no? Tatuant la persona que aconsegueix qui vendrà aquest pis, clar, no? Que és un exemple més, no?, d'aquesta espiral especuladora, gentrificadora que estan patint aquí a les nostres illes, no? I com bé deia la notícia que llegia un diari, Palma s'està convertint precisament en un volcall, no?, molt, molt polit, però buit d'ànima i afegiria costa d'espatiment, no?, de milers de famílies treballadores que no poden ni tan sols somiar, no?, accedir a un habitatge digne.
La xarxa EAPN ajuntau forces entitats del tercer sector de tota Europa. Xerrau clar, a més, el Manco, la gent de Balears, en tots els fòrums. Fa uns dies, en el Consell de Mallorca, el president d'EAPN Balears, Xavier Torrents, i tu mateix demanàveu més política i manco partidisme i titulars buits per solucionar els problemes d'habitatge i de pobresa. Quina és la dimensió, desgreu, i posam aquí la paraula polisèmica d'avui, desgreu problema de l'accés a l'habitatge a les illes, Andreu?
Bé, comentava en el començament, no? És el principal problema que ja s'està instal·lant en l'imaginari de totes les persones que vivim aquí a Balears i arreu de l'estat espanyol, i crec que actualment el que s'està desenvolupant per part del govern és una política immobiliària i no d'habitatge, no? Que de ben segur està beneficiant a una part petita de la societat, però que deixa fora a una immensa majoria amb aquest problema. I més si tenim en compte que l'habitatge ha... diguem, ha agafat el relleu del treball remunerat com a clau de volta que explicava aquest procés d'exclusió social. Si seguim així, els únics joves que podran gaudir d'un habitatge seran aquells que el puguin heretar.
I diries que estem normalitzant que una família sense hagi de viure dins una habitació, o ara que xerraves de joves, que no tinguin opcions?
Sí, fins i tot arriba fins a tal punt aquesta normalització que tenim persones ateses per les nostres entitats que fins i tot se n'alegren quan troben una habitació per viure una família sencera a un preu, entre cometes, raonable. No? Mm. Tota aquesta lògica mercantilista està provocant aquestes situacions insuportables, no? I fins que no vam posar en la consideració de l'habitatge com un dret fonamental i no tant com un bé de mercat, qualsevol política que se pugui dissenyar i desenvolupar serà com a mínim insuficient i jo afegiria que segurament injusta.
Els governs, les institucions prenen nota perquè és impossible donar s'escana en aquesta realitat. El manco se va intentant. Que veus que funciona i per experiència cap a on penseu que s'ha d'anar?
Bé, els governants ho intenten, sí, però com deia abans, crec que les polítiques que s'estan aplicant estan deixant a molta gent, a massa gent de fora, no? Crec que tenim eines legislatives que no s'estan explorant, tenim experiències arreu d'Europa que estan funcionant, però manca aquesta voluntat política. No? Des de APN tenim clar que no podem solucionar dècades d'una política d'habitatge contraproduent, que ens ha conduït inexorablement, no?, en aquesta situació en molt pocs anys, no? Però creiem fermament que si seguim així, sense aquest consens polític, perquè és una política que lògicament ha de tenir un recorregut llarg, i sense tenir els drets fonamentals com a bandera, no arreglarem aquest problema que afecta tantíssimes persones.
Uh-huh. El problema és que no hi ha consens, que no se fa d'això un problema d'estat, podríem dir.
Sí, d'aquí, com en molts altres temes, estem observant com la polarització política mos està duent a una manca de solucions consensuades i que requereixen, com deia abans, un llarg recorregut. No? Per tant, d'aquí que facem aquesta crida en aquest retorn a la centralitat, en aquest retorn en els pactes, en aquest retorn en els consens envers els grans temes que poden ocupar i preocupar la nostra ciutadania i que se posi fil a l'agulla. Fent polítiques que se van canviant cada 4 anys o no desenvolupant elements normatius que mos faculta una llei estatal, però que aquí, perquè són de signe contrari, no desenvolupam, no, crec que no ens porta al lloc, com deia abans, no? Si no posam-se habitatge en el centre, com a dret fonamental de la persona i no com a mercaderia, qualsevol política quedarà coixa i serà injusta.
Uh-huh. I d'Andreu Grimal, director tècnic de la xarxa per la inclusió de APN Balears, gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui mos trobam amb aquest editorial en el diari El País. Sudan, horror e indiferència. Les poques informacions que arriben sobre la guerra civil en el país africà basten per reclamar una reacció urgent de la comunitat internacional. I és que a Sudan hi ha una guerra civil que va esclatar dia 15 d'abril de 2023 per mort d'un enfrontament principalment entre les forces armades sudaneses, les FAS, i les forces de suport ràpid, les FAR, que ocupàvem la presidència i la vicepresidència del Consell Sobirà de Sudan després d'enderrocar l'anterior mandatari. El conflicte ha provocat 12 milions de desplaçats, segons Nacions Unides, dels quals 7,5 milions de persones estan dins del país i la resta, gairebé tots, repartits entre països podríem dir que tan pobres i conflictius com Sudan, per exemple, Txad o Sudan del Sud. Segons l'ONU, 21 milions de sudanesos, és a dir, 2 de cada 5 passen fam i 375.000 persones viuen el que ha anomenat una fam catastròfica. Diego Mengíbar és periodista, fotògraf i ha informat des de la frontera entre Sudan i Sudan del Sud. Connectam amb ell des de Nairobi. Diego, com estàs?
Hola, Araceli. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
Nosaltres agraïts de tenir-te. Avui que hem triat la paraula greu com a eix conductor d'aquest programa i pensàvem en conflictes greus que escapen del focus informatiu. Sudan, per exemple, és un d'aquests conflictes. És possible informar avui des de Sudan, Diego?
Bueno, és possible, però és extremadament difícil. Tot depèn d'on se vulgui informar. Des del 15 d'abril de 2023, quan va estallar la guerra a Sudan, sí que hi ha hagut entrada de periodistes a comptagotes, lo que ha permès molt poca premsa internacional accedir-hi. Sí que hi ha grups de periodistes i col·lectius informant des de terreny, però bueno, lo que sí que segur és que ara mateix a la zona de Darfur, l'oest de Sudan, on s'ha provocat aquesta greu crisi, el Fasher, que ha estat com més s'ha reconegut més i s'ha fet més viral, sí que encara no hi ha hagut periodistes de fora que hagin pogut accedir, perquè és un territori absolutament on hi ha un descontrol absolut per part de les forces de suport ràpid que han engegat a l'exèrcit sudanès de on tenia controlat aquesta àrea.
De fet, Nacions Unides ha advertit de greus violacions de drets humans a la regió occidental de Darfur, atacs a gran escala contra civils per motius ètnics, incloent l'assassinat en massa de milers de persones de la minoria masalit. Això va obligar la població a fugir a Txad. Tu que has estat sobre el terreny, com s'explica aquesta impunitat, Diego?
Jo no he estat a Sudan, he estat a Sudan del Sud, vaig estar ja a febrer a un lloc que se diu Renk, que és exactament la frontera entre Sudan i Sudan del Sud. Hi ha moltes causes per explicar tot això. La primera, volia dir que és un error molt gran, o molt comú, dir que això és una guerra civil. Això no és una guerra civil, no té cap component de guerra civil, perquè això se podria definir més com una guerra proxy. És una guerra proxy perquè hi ha diferents països, sobretot un dels més senyalats és Emirats Àrabs Units, que és el principal financiador i qui està armant directament les forces de suport ràpid, que són els hereus de les milícies Janjaweed, que són aquestes milícies que estaven presents en aquesta frontera tan porosa entre Txad i Sudan. I això va ser una milícia que va ser armada per el règim d'en Bashir, que va ser el dictador de Sudan, que va estar governant el país durant 30 anys. Uh-huh. Per tant, hi ha moltíssims de factors que necessitem explicar sobre Sudan. Clar. Una de les impunitats és que hi ha un bloqueig informatiu per raons de seguretat allà, però sí que és vera que s'han de traçar unes línies molt clares entre la influència dels Estats Units, la influència d'Israel també i la influència d'Emirats Àrabs, aquest triangle que clarament estan alineats i aliats en quant a finançament i en quant a proveure armes en aquestes milícies. La impunitat aquesta que per ser que demanes, és complicada. Yeah. Sudan és un país molt complicat d'entendre i lo que diguéssim fa aquest repte més gran és que mai estar estitulat. Sudan s'ha d'explicar sempre, si el públic se fixa en com s'explica Sudan, s'explica des de zero. És a dir, s'explica des de ubicant-te geogràficament en el mapa, no?
Yeah.
I sí que bueno, fa molta pena que en un moment en què és la crisi humanitària més greu de tot el món, haguem de començar explicant on està Sudan. Sí, no? Sí. És bastant decepcionant veure tot això i veure com la tensió mediàtica i que se li dedica pues no és ni no se li dedica ni un mínim, ni se dona la importància que és. Per tant, aquesta impunitat pues, va pues, per totes aquestes aliances polítiques que hi ha darrere entre tots aquests països del Golf i Egipte i Turquia i Israel, Estats Units, en ses que és tan complicat informar bé, diguéssim, informar pues, correctament sobre una cosa i sense caure, sobretot, amb aquest titular fàcil, no? que sí, que el Fasher pues, és un drama i Soes de Sudan és un drama, però crec que si s'explicàs més el background de tot això, d'on ve aquest conflicte, no? se podríem entendre molt bé o molt millor com s'està explicant.
Per això és important la feina de periodistes i fotoperiodistes com en Diego Mengíbar. Per això volíem xerrar avui d'aquest tema i encara que és vera que no puguem aprofundir molt perquè ens duria molt de temps, el Manco sí que desperti la curiositat dels oients per entendre què hi ha darrere i per anar un poquet més enllà de la notícia o del titular. Deia en Diego, guerra proxy, que no era una guerra civil. De fet, jo quan ho escrivia ho he dubtat. Deia aquesta guerra proxy, que és un conflicte on potències estrangeres donen suport a grups armats, en realitat per enfrontar-se entre si. És una lluita de poder que va més enllà des que realment se maten. Tu deies que has estat a Sudan del Sud, a la frontera, informant des de Sudan del Sud, que també ha estat país en guerra. Molts sudanesos del sud havien fugit a Sudan i ara l'èxode se produeix a l'inversa. Què has vist allà a Sudan del Sud?
Sí, això és vera. Hi ha moltes... quan el Sudan del Sud va viure la seva guerra civil, també pues, moltíssimes persones varen fugir cap al nord, refugiant-se pues, a ciutats com a Khartoum, que no estan molt lluny de Sudan del Sud. I ara, quan jo vaig estar ja en febrer, sí que vàrem veure un èxode massiu de persones que tornaven des de Sudan, ja siguin persones sudaneses, ja siguin persones de Sudan del Sud. I lo que veiem era pues, persones creuant amb res, persones malaltes, inclús varen veure ferits de guerra a certes àrees dels hospitals on Metges Sense Fronteres opera, i veiem carros estirats per mules, on moltíssima gent duia totes les seves pertenences d'una vida, com te dic, malalts, jornades senceres, dies i dies caminant per creuar aquesta frontera, que de fet era un lloc que estava, quan nosaltres hi érem, estava en lluita entre les forces de suport ràpid i l'exèrcit sudanès. I, bueno, el drama humanitari és d'una magnitud pues, que no se pot ni imaginar. No? Totes aquestes persones, pues, després el que se fa és els camions de l'Organització Internacional de les Migracions pues, són carregats amb aquestes pertenències i amb aquestes persones, i aquestes refugiats són registrats a camps de refugiats, sobretot a les de Renk, que està a uns 60 quilòmetres d'aquesta frontera, i allà pues, literalment queden allà atrapats durant moltíssim de temps. I una situació on les necessitats bàsiques no estan cobertes. Després també vàrem fer altres recorreguts per altres localitats molt properes a la frontera. Una se diu Atam, que està a 5 quilòmetres només de Sudan, on vàrem escoltar fonts que mos deien que hi havia combatents de ses forces de suport ràpid que estaven creuant, perquè tampoc hi ha... Perquè principalment Ara sé, els problemes que no hi ha menjar, ja, i no hi ha aigua. Ja. I això és la problemàtica bàsica. Estem xerrant d'unes necessitats molt greus, i sobretot no vull passar per aquí sense dir les problemàtiques que hi ha sobre les violacions a les dones que estan creuant. Sí. Per això amb Anèlia Borràs, que és una companyera meva, hem fet diverses històries sobre aquestes violacions per part de l'exèrcit i per part de les forces de suport ràpid, i és una de les grans problemàtiques de la guerra de Sudan, aquestes xifres enormes de violacions a dones i a nines.
Uh-huh. Que també és arma de guerra.
És una arma de guerra,
sí,
també.
Sí, sí, sí. I d'avui ho hem de deixar aquí, Diego, però t'agraïm molt aquesta estona, i en els oients, per favor, seguiu les informacions més enllà dels titulars i persones formades, informades i sobre el terreny, com Diego Mengíbar, periodista, fotògraf, amb qui avui hem connectat des de Nairobi. Diego, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Fins la pròxima.
Tres ràdios, diversitat. Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Tom Waits entraria, no? A la categoria de cantants en sa veu greu. N'hi ha més. Ara Lluís Fortes em apuntava que, clar, no he posat aquí cap heavy d'aquests. Té tota sa raó. Jo he anat un poc més a lo clàssic, a Leonard Cohen, per exemple. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from where they are. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Cohen, Waits, aquí és heavies i també és baixos i és barítons d'òpera, com en Simon Orfila.
La calúnia è un venticello e una uretta assai gentile che insensibile e sottile, leggermente dolcemente incomincia.
I aquí tenim Orfila interpretant El barber de Sevilla, menorquí, guardonat enguany a la 7a edició dels Premis Òpera 21 com a millor cantant masculí de l'any. Segur que com a bon cantant baríton, baix d'òpera ha begut del mestre Joan Pons. Medalla d'Ones, mèrit a les Belles Arts, Premi Ramon Llull, entre molts altres reconeixements.
Alzati, la tuo figlio a te concedo riveder nell'ombra e nel silenzio là, il tuo rossore l'onta mia nascondi.
I just aquesta setmana passada, que estiràrem de la paraula baix, vàrem xerrar amb una de les veus també emblemàtiques de la música d'aquestes illes, Joaquim Domènech, de Capella, el que sembla que toca tots els instruments. Plum, 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 zara, plum, 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 zara. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. El sentiu, no? És greu. I això que mos contava, que molta gent, quan acabes concert, li diu: i tu per què no cantes? Com si el que fa no fos cantar.
Un poc és jugar, en jugar amb aquestes sonoritats. El greu li dona això, una base, li dona també això, aquesta proximitat a lo que és un grup, a lo que és la música convencional d'un grup convencional, masculí. Sí. Nosaltres la gràcia és que ho feim tot amb veus. Sí. I després quan feim també música nostra, però ja també el concepte és un poquet aquest. Donar-li aquesta com a dimensió de que nosaltres ho feim amb veus per una qüestió circumstancial, però al final el que volem és que soni aquesta música que la gent està un poquet avançat a escoltar amb aquestes tessitures que van des de la part més greu fins a més aguda.
Continuem amb una cançó de The Cure que vos convida a que sempre estigueu ben a prop nostre. Close to me.
I aquí tenim els registres diferents, eh? Es baix i salt. Per cert, que mos deia en Joaquim que ell no se cuida massa sa veu.
És vera que en aquest sentit sí que quan un solista pues, té notes més extremes i té, també s'exposa més en aquest sentit, se posen molt nerviosos quan sa veu els hi falla un poquet. Jo sempre puc... La meva veu pot estar un poquet més... No importa que sigui tant que diguem en el màxim, la seva màxima esplendor com per poder funcionar. És veritat que el solista, pues, sempre aquesta responsabilitat se crea un estrès que en aquest cas jo té molt menys. I try to make you want to feel the
fears before you are here. I ni un instrument de mossa escenari, encara que pareix que n'hi ha 3 o 4 o 5 al manco. Ara canviarem de ritme i d'excepció a la paraula greu i entrarem dins una bodega de Pollença. Antoni Genovart, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Què tal, com esteu?
Nosaltres molt bé, segurament no tant com tu, que vius rodejat de vinyes i de vi en un lloc meravellós com és Can Aixartell, a Pollença. Avui mos ha duit fins a vosaltres la paraula greu. Una de les excepcions diu que està sotmes a la gravetat, no? que és aquesta llei física que tots coneixem, no? de la gravetat. I justament vosaltres teniu un mètode a l'hora d'elaborar el vi que se diu així, mètode gravetat, i mos ha cridat l'atenció, com que aquí som molt curiosos a partir de les definicions de les paraules, han tocat la vostra porta. Com és aquest mètode, Toni?
I doni, mireu, així és. Vull dir, a Can Aixartell, degut un poquet a la ubicació de lo que és la bodega, això mos va permetre però, pues, poder elaborar els nostres vins a través d'aquell mètode. I bàsicament és que a la finca de Can Aixartell, temps enrere, va funcionar com una cantera. D'acord? I clar, això, pues, a conseqüència, va deixar un espai o un buit a dins la muntanya, allà on nosaltres vàrem poder aprofitar per edificar i construir la bodega. Sí. D'aquesta manera, quan arribes a Can Aixartell, estàs, entre cometes, amb una sensació de peu pla, de nivell, però realment, quan entres dins la bodega, el que fa la construcció és que se'n va per endins, sí. D'acord? Sí. I nosaltres, a partir d'aquí, pues, el que fèiem és que per allà on comença el procés d'elaboració, per allà on feim tota l'entrada de raïm, ve a ser la part més alta de la bodega, i així com anem processant el raïm per transformar-lo després, com se veu en vi, arriben al darrer nivell. És a dir, que treballem en tres altures, i a partir d'aquí, a través d'aquesta llei física que és la gravetat, anem processant tot el raïm o el vi, ja un pic acabat. I bàsicament és això, és aprofitar-nos de la gravetat i en cap moment emprar aquest tipus de bombeig, sinó que de manera natural, pel seu propi pes, tant el raïm com després el most ja, o el vi ja fermentat, arriben al seu destí final, que podria ser, pues, tant criança com ja un embotellat.
Per tant, que va ser primer la bodega o el mètode? O en el moment en què se construïa la bodega se va pensar en aquest mètode?
No hi va haver moltes més opcions, perquè, de fet, clar, Can Aixartell és una zona que ja està ubicada una zona molt especial, que és un poc ja la falda de la Serra de Tramuntana. Com sabeu, pues, la Serra de Tramuntana és patrimoni, zona protegida, allà on les possibilitats de construcció són molt limitades, i el que vàrem fer va ser presentar un projecte de recuperació de l'entorn, d'acord? A fi de disminuir aquest impacte visual que hagués pogut crear una cantera en el seu moment, arrel de l'extracció de la pedra per després poder-la processar, sí. Se va presentar aquest projecte de la manera que nosaltres el que fèiem era integrar la construcció i la bodega a dins la muntanya i després, amb un revestiment natural de terra i de coberta vegetal, tornar a tapar tota l'edificació. És a dir, que ara, a dia d'avui, ja no veus un forat dins la muntanya, sinó que, bueno, evidentment, algunes coses sabem, com són, per exemple, les claraboies, que són per aprofitar la llum natural, però el que és aquest retall que se va fer a la muntanya s'ha pogut recobrir una altra vegada. És a dir, primer va ser la bodega, però ja sí que se va crear la bodega pensant en la gravetat, en poder treballar per gravetat al manco en el 100%.
Era aprofitar l'espai que...
Aprofitant l'espai van poder treballar d'aquesta manera. Sí que és vera que si haguéssim tingut un altre tipus de terreny, hagués estat més complicat per això, perquè, evidentment, dins un teu pla, dins un polígon, per exemple, pues, no pots edificar per avall i no te'n pots anar tres altures o tres nivells inferiors.
Sí, és fantàstica aquesta imatge de la bodega. I tu estàs a la part de comercial, de desenvolupament?
No, jo estic a la part comercial, sí, el meu company, el Sebastià.
Sí, de desenvolupament empresarial, i també ets sumiller, vull dir, has fet tots els estudis de sumiller,
sí,
també. En restaurants, aquest mètode de la gravetat, com se tradueix a l'hora de tastar el vi, d'ensumar-lo, de la qualitat del vi?
A nivell de tast, que diguéssim, és un poc més difícil d'identificar, no? Realment, el mètode de gravetat, puguem treballar d'aquesta manera, el que nosaltres feim referència és més a una manera de fer, d'acord? És un poquet un tema de respecte en el producte i en el raïm, a fi de maltractar-lo el menys possible, d'acord? Vull dir, el que feim, bàsicament, el que jo sempre explico quan tenim gent a fer visites, és que en el moment més crucial de tots, allà on podria intervenir el mètode de gravetat, és en el moment de moure o distribuir el raïm, el mostar vi acabat d'una banda a l'altra, d'acord? Vull dir, el que fem és evitar un bombeig en certs punts o en certs moments del procés de vinificació, i és allà on el producte és tractat d'una manera un poc més amable i no hi ha aquesta fricció i de lo que és passar, pues, tot es mostra per un filtre, bàsicament, i per un impuls artificial, sinó que ho fem d'aquesta manera, d'una manera natural, amb una grua que tenim, que bueno, té un nom un tant peculiar, que és un ovi, que és un objecte volador identificat en aquest cas, perquè sabem què és, i amb aquest pom de grua podem anar distribuint tant el raïm com ja el most o el vi acabat d'un lloc a l'altre de la bodega.
I amb aquest mètode produïu tots els vins, rosat, blanc, negre...
Sí, tots els vins. Simplement que n'hi ha que necessiten més moviment que uns altres, perquè, evidentment, per elaborar un blanc d'una manera general i tradicional, que diguem, sense entrar en quines especificacions, el que fem és transportar raïm blanc directament a una premsa pneumàtica, i des d'aquesta premsa pneumàtica ja el dirigim en els depòsits de fermentació, i en canvi els negres, com a lo millor tal vegada sabeu, doncs ja necessiten una maceració i una fermentació en peix i en tots els seus components, i necessiten un poc més de feina de mà d'obra, que diguem, però sí. Elaborant tots els vins.
Sí. Cada anyada és diferent, eh? A més, la temperatura, la meteorologia, el clima també és molt canviant. L'anyada d'enguany, com ha anat?
Bueno, jo sempre que hi ha algun tipus d'entrevista en el món vinícola, no he sentit mai ningú que hagi hagut una mala anyada com a tal, i realment totes tenen qualque cosa positiva. Sí que és veritat que hi ha anyades excepcionals, que com que són excepcionals no formen part de la norma, i s'han de treure un poc d'aquesta ocasió, però sí que és veritat que aquesta anyada del 2025 ha estat bona en quant a nivells de qualitat. A lo millor no haurà estat excepcional en quantitats, així com hi ha hagut altres anyades que haguin pogut ser magnífiques en termes de quantitat i qualitat, però estem molt contents, ha hagut una bona anyada. En podrem elaborar el vi suficient per poder-lo vendre l'any que ve, que això també és una part molt important d'una bodega, no? És el volum de negoci. I és veritat que n'estan contents. Estan molt contents bé. I ha hagut una bona anyada.
Molt bé, molt bé. I d'avui la paraula greu, gravetat, mos ha duit fins a la bodega de Cana Xertell, que jo crec que val la pena visitar. A més, l'obriu a la gent per fer visites.
Està oberta, sí. Està oberta en el públic... Baix reserva, això sí, i de dilluns a dissabte, en diferents formats de visita, però sí, evidentment estem oberts en el públic, i qualsevol persona que m'ho vulgui visitar i conèixer. Per simple fet, quasi de poder visitar el que és la finca i veure la ubicació, sí. I de la manera que s'ha recuperat tota aquesta finca de Cana Xertell, que crec que val molt la pena. I després ja, si vos agrada el vi i el món del vi, pues, ja és també una altra oportunitat per poder conèixer un poc més.
Molt bé. I de Toni Genovart, moltes gràcies per haver estat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Adéu.
Super, adéu, gràcies.
adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía.
I si vos pareix disfrutar una estoneta escoltant a Xabela Vargas, aquesta veu també greu, i així posam una veu hermosa, greu i desgarradora de dona.
La seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas, y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas, y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro.
Ràdio és cultura. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 10 del vespre.
Si no ho sap greu, si pot ser, m'està corcant el neguit. D'anar a fer un tomb pels carrers, mudat amb els cinc sentits. Us deixo el suplent al mirall i el patrimoni en manlleu, que he de sortir urgentment, si no ho sap greu. Si no ho sap greu, si pot ser...
Jo, Manuel Serrat, res del que facis en sap greu, ets a que teva, i així anam arribant en el final amb el Lluís Fortesa en el control tècnic, de vegades tractant temes greus, però ho intentem fer sense que pesin massa. Preferim que ens esperonin.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Toni Riera López de l'Amo, benvingut a que teva, com estàs?
Hola, pues aquí anem, molt bé, i vosaltres?
Nosaltres bé, avui necessitem per baixar la barrera del programa amb una paraula, jo diria que pesant, greu és la paraula polisèmica que han triat. Si en Antoni Riera López de l'Amo, psicòleg, li dic greu, que li ve en el cap primer de tot?
Pues com a bona paraula polisèmica és el fet que per una persona pugui tenir algo un pas important, una cosa que li hagi passat a sa vida que li canviï, que suposi un punt d'inflexió, un punt de nou començament, que normalment quan són aquest punt fan més impressió de punt de final que de nou començament, no?
Però ho són, no? Són punts d'inflexió, podríem dir, no? També sí. Per molta gent. I escolta, Toni, entre els usuaris d'un psicòleg ja és costum de prevenir, de cuidar-se, o ja anem a anar a psicòleg quan entenen que la situació és greu?
És més aquesta segona, sí, no? Aquesta segona opció. Sí, tenim una cultura, una manera de manejar la salut emocional molt més reactiva que no pas preventiva. Mm. Que és tenir, cuidar-nos, donar-nos espais. No tenim aquest costum. També perquè moltes vegades pensam que podem, que no hi ha problemes.
Ja.
I amem, en moltes ocasions, és cert. Mm. Però, vamos, que tenir una miqueta de prevenció pot ser una idea ben interessant.
I sempre necessitem ajuda, ara ho deies, podem, però en Superman duia una capa, no? I en Spider-Man tenia una taranyina, vull dir, tots els superherois tenen alguna cosa que els ajuda amb els seus superpoders. I escolta, què consideres greu quan xerram de salut mental?
Pues aquelles situacions que mos estan deteriorant el nostre dia a dia, que mos... Fixa't que pens més en les conseqüències, les coses que mos deixen, mos fan fora d'aquelles activitats que mos agraden, d'aquelles persones que estimam, que en el final com que mos van tancant en el nostre patiment, en el nostre dolor. De vegades no és necessari que sigui una situació que, diguéssim, és clínicament greu, que no que tingui un diagnòstic d'aquest que tenen com a tant de pas en el món dels diagnòstics, però sí que a poquet se mos va enfonsant la vida o se mos anem fent en fora de nosaltres mateixos.
Ja. I aquí la gravetat de moltes situacions. I a la vida n'hi ha que s'ho prenen tot molt a la lleugera, allò de no passa res, jo ja me va bé, jo puc, i d'altres que ho viuen tot com a molt greu, com a molt que els hi cau el món damunt, no? Que ho duen tota l'espatlla. De què depèn aquesta percepció?
Sí. Podríem dir que depèn de factors de personalitat, en molts de casos, de com una persona ha après en base a les seves experiències. Quan xerrem de personalitat mai és només perquè vàrem néixer. Tot tenim un tarannà determinat, un temperament, en el moment que arribam en aquest món, però les nostres experiències mos van condicionant. I en funció de la nostra història d'aprenentatge, pues anem agafant una major facilitat per viure, per deixar passar, per acceptar, i d'altres que no, que com a molt greu i molta més culpabilitat i molt més de problemes. Seria interessant un punt d'equilibri, però sempre ho comentam. Tampoc de vegades tota la lleugeria pot ser com una protecció també, de no hi vull pensar, espera't que sa vida... Si has de prendre una lliçó, te la tornarà a repetir.
Sí. Ni molt ni tampoc. I deies que no era tant el diagnòstic com les conseqüències. En salut mental, la paraula greu s'utilitza també per classificar trastorns. Com s'explica sense estigmatitzar?
Com s'explica que siguin greus el fet dels trastorns?
Sí, que siguin trastorns greus sense estigmatitzar. O han de dir les coses com són, no ho sé.
Jo crec que hauríem de dir les coses com són. Hi ha trastorns mentals que són greus pel fet de que les seves conseqüències o la manera com s'expressen en la vida de les persones les pot posar en un risc. Vull dir, trastorns alimentaris són molt greus perquè són, de fet, un trastorn que les conseqüències poden ser mortals. Trastorns de personalitat, trastorns relacionats amb l'estat d'ànim poden ser realment greus i el problema aquí ve moltes vegades quan li giram cap a la persona la culpabilitat del seu estat. Les persones poden no ser culpables del malestar que patim. És vera que ens han de fer responsables de posar-li solució. no tenim culpabilitat. I moltes vegades assenyalam qüestions com la feblesa, qüestions que no són, que no són en absolut les causants, i això genera molt d'estigma cap a les persones.
Que important aquesta reflexió. I saps que pensava quan en la paraula greu, no? I en les frases fetes. Aquella de, ui, me sap greu. Toni, no podré venir. Me sap greu. No he arribat a temps. Me sap greu. No podrem. Me sap greu. A veure, no sé si és una expressió que se sent molt en general. A la vida molt. A la consulta no ho sé.
Se sent molt, en els carrers se sent molt. Sí. Aquesta realment, de les coses m'ho saben molt.
Sí, sí, sí.
I a consulta, també. També. I és curiós quan aquesta expressió pot resultar com una excusa per emmascarar o per fugir d'una responsabilitat. Ai, me sap greu.
Sí.
Que vol dir, he passat de tu totalment, però t'he dit que me sap greu i ja me perdonarà el que sigui.
Sí, sí.
I com que tinc una targeta per poder escapar d'aquesta situació.
Mm.
Però després hi ha persones que tu sents aquest me sap greu i és que realment pateixen una culpabilitat per unes qüestions que de vegades pues, no ho són. Saber enfocar adequadament és que les coses mos sàpiguen greu i mos facin responsables, més que no culpables, és molt important.
Mos agrada sempre xerrar amb Antoni Riera López de l'Amo, psicòleg, que avui el convidam a baixar barrera, per tant li he de fer la pregunta que facin els convidats quan són pràcticament les 11 del vespre, si mos escoltau en directe, que fas abans d'anar a dormir, que mos puguis contar algun costum que mos ajudi a dormir millor, Toni.
Pues mira, pues tot això que dic de vegades, no? D'ajustar bé i de no sentir-se culpable i de fer-se responsable, jo estic passant per una temporada que m'està resultant molt difícil. Resulta molt no sentir-me culpable de coses que han passat en la meva vida, de pèrdues, de dols, de relacions. I una cosa que estic fent molt és aprendre a fer-me un espai, aprendre a tenir autocompassió de jo mateix, a posar una distància de les situacions que han passat i poder aprendre d'elles sense viure constantment des d'una culpabilitat que fa molt difícil dormir. I, per tant, doncs, crear un espai on pugui reflexionar com ha anat el dia, on pugui tractar de descriure, no pas jutjar-me les coses que hagin passat. Això és algo que estic fent, que cada vegada ho prenc més com un costum que realment ajuda a sortir endavant.
I de nosaltres l'apuntam, aquest costum d'Antoni Riera, i t'hem de demanar una cançoneta per baixar barrera. Quina t'agradaria escoltar? I així ja nosaltres deim adeu i fins demà.
Pues una cançó que a nivell personal m'està acompanyant moltíssim en aquesta etapa, que és de Valeria Castro, que se diu La Raïz, que realment... I que a més crec que ella també, aquesta cantant, ha fet una pausa a la seva vida per cuidar-se, per tenir un moment de tenir cura d'ella mateixa. I crec que és una cançó que per les persones que puguin estar visquent una situació que es pensen que han de trobar una solució de fora o han de trobar una persona que els hi faci estar bé, jo us diria, esperau, anem a aturar un moment, anem a mirar de cuidar les nostres arrels, com mos trobem nosaltres, i ja després, quan tot estigui, continuarem.
I de tenir cura de nosaltres mateixos, Toni Riera López de l'Amo, com sempre, gràcies i bona nit.
Moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Todo se inunda y piensas que nunca. Toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado. Y tus ojitos tan mojados no han secado. Y tú que tanto te mereces. No todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidándola. Cuidando la raíz. veces llores, tienen las flores que tener agua aunque no sea la justa, y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos que piden disculpa. Y tú, que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca, pero no en tu mano. Y tú, tendrías que ver el alma que tiene tu garganta, que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más. Y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más.